Radio Astel.
Ara ens hi posem amb aquest farcell de mots que ens anunciava el Rafa, però abans, ens fa molt de goig, mestre Virgili, avui, introduir en aquest espai, que, com ja sabeu, és cada divendres aquí al matí a Ràdio Estel, aquesta notícia. L'Associació de Professors de Català, Docents CAT, que reuneix uns 380 docents de llengua, farà una crida a tot el professorat de català que no acceptin participar en la correcció dels exàmens de selectivitat. És una notícia que llegíem fa uns dies. Dic que ens fa goig perquè és que a aquesta hora podem parlar amb la Gemma Gómez, que és professora de l'Institut Eugeni Xammar i portaveu de Docents CAT. Hola, Gemma, què tal? Com anem?
Hola, bon dia.
Bé, hola. Bé. Molt bé, gràcies, Gemma. Sabem que teniu poc temps. Ens acompanya aquesta hora mestre Virgili, també, Gemma. Clar, la notícia la llegíem fa uns dies. Vosaltres, com a col·lectiu, demaneu ser... que s'ha de tenir en compte més el català per consensuar, sobretot els canvis introduïts a l'ESO i batxillerat, i no només vosaltres dieu quan els interessa, no?, amb ells. Quina és la principal reivindicació que feu, Gemma?
Bé, nosaltres fa un any vam llançar un decàleg i vam recollir signatures. Llavors aquest decàleg eren 10 mesures per millorar la situació del català a secundària i amb la matèria de català. La primera d'aquestes mesures, que és la que estem repetint més i la que estem insistint-hi més, és tornar a tenir 3 hores setmanals a tots els cursos, especialment a batxillerat, que ja es van retallar l'any 2008, però és que, o sigui, en tenim dues, la primera i la segona de batxillerat, però és que, a més, l'any 2022, amb el nou currículum, ens van retallar 2 hores més a l'ESO. Per tant, ara tenim dos cursos d'ESO amb 3 hores setmanals i després 2 cursos amb 2 hores setmanals.
Clar, Gemma, llavors, per tant, diguéssim que es podria resumir una mica, reivindicau aquesta tercera hora de català, no, Gemma?
Sí.
Vosaltres també fèieu aquesta... Perdona, Gemma, digues.
No, és que a més també ho fem perquè ara veiem que fa un mes va sortir tota una polèmica amb les ciències perquè volien també retallar les hores d'assignatures de ciències, sí. I veiem que en un mes s'ha resolt, ja tenim una distribució nova d'hores, és bufar i fer ampolles, ha sigut molt fàcil, però en canvi català ha quedat completament al marge d'aquesta modificació. Llavors aquí veiem un greuge comparatiu, com és que ciències el correm-hi tots i català no passa res.
Sí, després ens estranyarem que la gent parli tan malament el català, el malmeten als mitjans de comunicació, el retallen a l'escola, que podia sortir malament perquè el català s'espatlli cada dia més, no? Jo totalment d'acord amb la vostra reivindicació, que sóc un ex-col·lega vostre.
Gràcies.
Clar, Gemma, el que us volia dir, vosaltres també fèieu aquesta crida, no?, a que tot el professorat de català a que no acceptin participar en la correcció dels exàmens de selectivitat. Es manté aquesta crida, Gemma?
Sí, es manté.
Què creus que passarà? Creus que finalment doncs, les administracions el que faran doncs, és reaccionar, com bé tu deies, de dir, bueno, és que quan va haver-hi el problema de ciències, no? Va ser bufar i fer ampolles, Gemma, però en el cas de català no hi ha cap reacció. Aquesta és la percepció que teniu, Gemma? Continueu tenint aquesta percepció?
Sí, tenim aquesta percepció. Què passarà? No ho sé. Esclar, nosaltres tenim una consellera que es va manifestar en seu parlamentària quan estava a l'oposició a favor d'implantar el 25% de castellà a les aules. Per tant, no sé quina sensibilitat té. Què passarà? No ho sé, no t'ho puc dir.
Clar, ajuda'ns també a fer-nos una mica la idea, no? Mestre, vos que també heu estat ex-col·lega, com deia, no? De la Gemma, què implicaria, no?, aquesta decisió per l'organització dels exàmens de la selectivitat, Gemma, no? Que hi hagués aquesta crida a que els professorat en català doncs, no participés, òbviament, a la correcció dels exàmens.
Jo penso que, o sigui, si realment aquesta crida funciona i falta gent, llavors poden recórrer els professors de la concertada o de les privades, que de moment no sé per què queden exclosos de les correccions, i en última instància ens podrien obligar. Si ens obliguessin, què faríem? Això ja no t'ho sé dir. Ah. Perquè ara mateix és voluntari. Per tant, no presentar-se voluntari no implica res. Que sigui obligatori i no fer-ho, llavors és una altra qüestió. No ho sé, no t'ho sé dir què passaria.
Mira, Gemma, això segur que m'ho sabràs dir, perquè ja per acabar, perquè sé que tens una reunió urgent.
No, tinc classe.
Ah, tens classe. Doncs això encara és més important, també. La situació del català a les escoles públiques, com la definiries? Res, en un minut.
Uf.
Complicat, eh? Ara t'ho he posat complicat.
Definiria. Un pedregar.
Un pedregar.
No, pel pedregar, definiria. A veure, el castellà és més cada vegada més la llengua social, per tant, l'escola cada vegada més va lluita contra corrent. Cada vegada més aquests usos també s'han instal·lat en l'escola, sobretot a secundària, que hi ha poca consciència. Els professors que no són de català, molts d'ells, n'hi ha que no, hi ha gent molt conscienciada, però també n'hi ha d'altres que no són conscients que mentre faig economia, mentre faig tecnologia, mentre faig educació física, estic fent català i que canvien el castellà, que és una cosa que fa tothom, que vull dir, els podem culpar més o menys. Aleshores, tot això, revertir tot això, si està començant a treballar, va sortint veus en contra i dient, ei, que aquí està passant alguna cosa, el primer punt és conscienciar-se i després a veure si la gent...
Sí que se'ls pot culpar, perquè són professionals.
Fem una cosa, ara continuem parlant, perquè és que la Gemma ha de tirar cap a classe. Gemma Gómez, professora de l'Institut Eugeni Xammar i portaveu de Docents Cat. Gràcies, Gemma.
Gràcies a vosaltres.
Vinga.
Adéu.
Clar, mestre, quina opinió té, que perdoni que l'he tallat, però no. És que havia de... Ja sap que això de les classes és sagrat.
A mi em sembla que sí que se'ls pot culpar, els professors, d'altres matèries que no són el català, perquè són professionals, i com a professionals han de fer-ho bé, no? I a un professional se li ha d'exigir que faci bé la feina, i si és un professor a Catalunya, encara que sigui de matemàtiques, encara que sigui d'economia, encara que sigui de química, ell ha de fer les classes en català i fer-les en bon català, no? I allò del professor d'educació física que diu, au nens, aneu a cercar la colxoneta, no? Home, doncs que s'assabenti com se diu en català, no? Per exemple. No?
Clar, en el dia en què vos éreu professor de català...
I això de la colxoneta em vaig fer un tip de sentir-ho.
Clar.
I ningú es va preocupar de dir als professors d'educació física com se diu en català. No? Traspuntí, matalasset, o... No sé quin ara seria el terme, però colxoneta segur que no. Però és que, a banda que de la deixadesa del professor, que ho deia, a més... també el poc interès de les autoritats educatives de passar lèxics, de dir, escolta'm, lèxic de l'educació física, vinga, tot un repertori de mots, com se diuen les coses d'educació física.
Clar.
Lèxic de la química, un repertori de com se diuen les coses parlant de química. I llavors no et trobaries un professor que diu de l'acidès en comptes de l'acidesa, per exemple, no? Dic els primers exemples que em passen pel Magí. Però n'hi podria haver d'altres.
No, perquè el que anava a dir és que és importantíssim això que hi hagi també com un decàleg, no? Que és,
un decàleg i uns vocabularis, un lèxic.
Bueno,
lèxic...
Un, si m'ho permeteu, avui que és el dia del jornalista,
sí.
Sant Francesc de Sales,
sí.
És això, és que és com un manual d'estil, perquè nosaltres dels jornalistes tenim un manual d'estil... Perdó,
sí,
no té
sí,
res
sí,
a veure.
Sí. Un manual d'estil i un lèxic.
I un lèxic, que podria incorporar aquest lèxic.
Sí, sí, sí. Però el que no pot ser és que el professor d'Educació Física no sàpiga com se diu colxoneta en català, ni ningú li hagi dit mai, a més, això és el més greu, que segurament no és culpa d'ell, sinó que ningú li ha fet adonar que en català no es diu colxoneta, per exemple, no? I així successivament, no?
Quan vos estava en actiu, quin era el nivell de català dels professors d'altres assignatures?
Depenia de cada cas, n'hi havia que en tenien molt bo i d'altres sí. Que el tenien més fluixet. Depenia de molt de cada persona concreta.
Uh-huh.
No, no es pot,
pot generalitzar.
No, no es pot generalitzar de cap de les maneres.
Vau enganxar la ESO?
Sí.
Sí.
No cal dir, vaig ser professor d'ESO molts anys.
I
sí,
es va...
De batxillerat i d'ESO.
I sí. Es pot aprovar l'ESO sense saber català?
Clar, jo diria que sí.
Fins sí, i tot,
Sí, sí. Es pot aprovar... Depèn del que s'entengui per saber català, no? De fet, a l'ESO el nivell és bastant baixet, no? fins i tot, potser la interrogació seria si es pot aprovar batxillerat sense saber català. I hi havia alumnes que aprovaven batxillerat sabent català escrit i sabent els continguts, però que no sabien mantenir una conversa en català, això sí. I aprovaven, eh?
Clar, però aquí també això també és un problema a tenir en compte. No sé si fins a quin punt, perquè és el que dieu. Vull dir, quan ha contingut, potser la gent
pot
aprovar...
Sí, però això no depèn del professor concret. Això depèn d'unes directrius que marca el Departament d'Ensenyament.
Clar, doncs aquí és directament el, diguéssim, aquí li hauríem de reclamar...
Sí. És a dir, tornant al professor d'Educació Física, no és culpa del professor d'Educació Física que digui colxoneta. És culpa de que no li han passat un vocabulari corresponent i dient-li, mira, això es diu així, i que ningú li hagi dit mai res, i llavors aquella persona ho diu com li surt. No? Mm. I això no pot ser. Hi ha d'haver unes coses més pautades, més marcades.
Però per què creieu que passa això, que hi ha aquest problema de que no hi hagi com aquesta...
Perquè no es dona cap mena d'importància a la correcció lingüística. Per què passa que TV3 diuen tot de castellanades? No?
Sí.
Perquè no hi ha uns criteris i no hi ha una gent que es preocupi de dir, escolta'm, que això no es diu d'aquesta manera, no? I punt.
Però TV3, jo estic convençuda, mestre, que hi ha uns correctors, que hi ha uns lingüistes que estan...
Sí, però els fan cabal, els fan cas?
Això és l'altre.
Jo veig que no els fan cas, perquè diuen altra... cada una de l'alçada d'un campanar. Sí, per tant, sí. Si diuen cada una de l'alçada d'un campanar, vol dir que hi ha correctors, però que no els fan cas.
Jo em referia... que avui sortim una mica de guió, mestre, però jo crec que, aprofitant que us tenim, el tema que vos dèieu, no? Que potser... És que m'ha quedat bastant... m'ha remarcat doncs, una idea que tinc ja de fa temps. Clar, els alumnes que tenen el contingut... Ok, aprovat en català.
Sí.
I no saben mantenir una conversa en català.
Sí.
D'aquí, com es pot solventar aquesta
situació? Doncs, per exemple, posant un apartat...
Perquè potser, perdoni, i afegeixo, perdoneu, que potser a casa seva, normalment, potser són persones que no tenen el català, diguéssim, en el seu dia a dia.
Sí, però, per això,
enllà,
però
eh?
Per això van
que
a l'institut això... per aprendre.
Clar. No? Llavors, quan... Clar.
No, doncs, que hi hauria d'haver també un apartat de llengua oral. I almenys quan hi treballava jo, no hi havia un apartat de llengua oral. Per tant, hi hauria d'haver un examen de llengua oral i que, si no el passes, no tens el títol. Per tant, i fixa't el curiós del cas. En comptes de dir, no, mira, ampliarem les hores perquè es pugui fer llengua oral, no, les retallen. Que és del que es planyia...
Aquesta tercera hora, no? De
la
català,
professora Gemma. No, que els retallen les hores quan el que convindria per la llengua catalana és ampliar-les les hores, perquè la llengua catalana, primera, és la llengua del país, això per una banda, però segona, es troba en unes dificultats que fan que el seu aprenentatge requereixi més, necessiti més hores i més atenció. Perquè, esclar, la llengua catalana s'ha de fer tot. Història de la llengua, dialectologia, sociolingüística, registres... I al final se fan tantes coses que al final aprendre llengua catalana, és a dir, l'estructura de la llengua, es negligeix. Se'n fa poca d'estructura de la llengua. I aleshores la gent arriba a la universitat i que hi ha coses elementals que no les
saben. Que no tenen, que no les tenen, clar.
I per tant, si volem que la llengua catalana no mori, s'han de canviar moltes coses. Moltes se n'han de canviar. Aquestes que diem en són unes.
Unes. Més, fem una cosa, perquè ens queden pocs minuts. Jo sé que vos voleu arribar als helenismes, però diria que és una assignatura pendent.
Els helenismes els anem arrossegant.
No sé què ens passa amb els helenismes. Tenim aquí...
Sí, però no es mouran, no se n'aniran.
Anem a passar als castellanismes, que avui ens volia destacar breument, perquè
sí,
justament un d'ells és a l'ús de d'ells.
D'ells i d'elles.
I d'elles.
Que això, moltíssima gent, doncs, calca del castellà un ús que no és català.
Com per exemple?
Bé, primer comencem per dir quan d'ells i d'elles és ben dit. No? Perquè si no, llavors
clar,
la gent
es
desterota. Si jo dic, per exemple, de qui són aquests llibres? I són d'uns homes, no? Doncs aquests llibres són d'ells. I si els llibres són d'unes dones, direm, aquests llibres són d'elles.
D'elles.
Eh? indica possessió, no? I, per tant, amb aquest significat és correcte, no? Però després hi ha un ús de d'ells i d'elles, en plural, eh? Perquè això no és mai en singular, no? Que és que es calca del castellà. I seria, per exemple, he saludat 10 noies, no? 3 d'elles eren valencianes. 3 d'elles. D'elles? És com els llibres que eren d'elles? Què treu cap aquest d'elles? Això és calcar el castellà, perquè en castellà sí que ho diuen. Diuen 3 d'elles eren valencianes, no? En català aquest d'elles no treu cap a res. No hi ha de ser en català aquest d'elles.
Per tant, s'hauria de dir 3 de les quals?
En aquest cas podem dir 3 de les quals. 3 de les quals eren valencianes. O no dir res. 3 eren valencianes.
I ja està, llestos.
Sí, sí, si dius 3 eren valencianes, ja ho has dit bé, no? I després, en alguns casos, és molt interessant posar-hi el pronom feble, en. Per exemple, m'han ofert 3 productes, però no n'he comprat cap d'ells. No he comprat cap d'ells, diuen, eh? És que a mi em surt el pronom feble sense voler. Però els que ho diuen malament diuen, no he comprat cap d'ells, no? Doncs això és, no n'he comprat cap, amb un ne que vol dir de productes, dels productes que m'oferien, no? No n'he comprat cap. Per tant, o hi posem un dels quals, o hi posem un ne, o no hi posem res, perquè si no hi posem res, és com sempre s'havia dit en català. Per exemple, han vingut estudiants, diu, alguns d'ells són de Barcelona, molts d'ells, ja que diuen, són de Barcelona, però aquest d'ells no s'ha de menester per res, no? Pots dir, alguns són de Barcelona, han vingut molts estudiants, molts són de Barcelona, han vingut molts estudiants, alguns són de Barcelona, 3 són de Barcelona.
Perfecte.
Espero que s'hagi entès. Però vull dir, sempre que digueu d'ells o d'elles, penseu, qui són ells? Quina cosa és d'ells, no? O d'elles? Si jo dic, aquestes pomes són d'elles perquè hi ha unes dones que són les propietàries de les pomes, correcte, però altrament no.
Jo crec que ho hem entès. Per exemple, va, l'últim exemple. Si jo dic, han vingut estudiants, alguns... molts d'ells són de Barcelona, malament.
Malament.
Val.
Molts són de Barcelona.
I ja està.
Sí, no cal d'ells, perquè has dit d'ells, que hi treu cap aquest d'ells.
Lleig.
Molts són de Barcelona. Algú no ho entera, això? Si dic molts són de Barcelona, 4 són de Barcelona, bastants són de Barcelona, un era de Barcelona, si és que era un sol, no? Doncs això.
Fem una cosa, deixem els hel·lenismes per la setmana vinent?
Sí, sí, els haurem de deixar per la setmana entrant. Sí, sí.
Que aneu vol en metro, vos?
No gaire.
No gaire? No heu pujat al metro de Barcelona?
Sí, moltíssimes vegades, però clar...
M'acostumeu?
Sí, no en tinc costum, no?
Clar.
Perquè a més m'agrada caminar i aleshores... jo agafo el metro quan són més de 3 parades.
Quan són més de 3 parades, aquesta és la norma, eh? Llavors sí que n'agafeu.
Sí, sí, però si són 3 parades és un... és un salt.
Doncs us aconsello que aquests dies aneu a la parada de Passeig de Gràcia.
Sí, això.
Sabeu per què?
No.
Doncs ara la Girocleta ens ho explica, aquí al matí a Ràdio Estel, perquè es compleixen 100 anys del metro de Barcelona, mestre, i Transports Metropolitans de Barcelona han reproduït parcialment aquelles andanes de Passeig de Gràcia de la línia 3, tal com eren el 1924.
Molt bé.
Imagineu-vos.
Molt bonic.
I s'han presentat, doncs, les 5 rajoles amb el logotip del Gran Metro, que lluiran a diferents punts de la xarxa. Nosaltres volem conèixer, justament, doncs, com han estat aquestes rajoles i com s'ha emmarcat aquest centenari, i és per això que la Giró la tenim ja al metro de Barcelona. Res, mestre.
Sí, me'n vaig cap a Molins de Rei.
Avui toca xerrada?
Sí, avui toca xerrada a Molins de Rei, que ja em deuen esperar d'aquí una hora.
Ah, d'aquí una hora.
D'aquí una hora, sí. Me'n vaig esperitat cap a Molins de Rei, que tinc... Reviuré la meva època de professor, faré una classe magistral amb uns alumnes de segon de batxillerat de l'Institut de Molins de Rei.
Però si no som alumnes de l'Institut de Molins de Rei, podem estar presents?
Home, si m'acompanyeu, no ho sé.
Però ho per la gent de Molins de Rei que ens estigui escoltant. Eh?
Ah, no ho sé.
Que ara trobareu
allà. De cara als alumnes de Molins de...
Doncs sí. Ja ens explicareu com va, que sé que és tot un èxit.
Molt bé.
Mestre, gràcies. Nosaltres no acompanyem el mestre a Molins de Rei, però sí que us demanem que ens acompanyeu doncs, fins al metro de Barcelona. Fem una petita aturada i girocleta activa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.